Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Queda una setmana escassa perquè comencin les vacances de Setmana Santa, almenys les escolars, i avui a Passa el Torn us proposem jocs de taula que aquests dies de festa, de vacances, de companyonia, poden sortir i us poden servir per passar una bona estona. Així que tornem als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meroño i el nostre expert en jocs de taula, el Víctor Gutiérrez.
Doncs sí, Sílvia, moment de jugar, i ho fem com sempre amb el nostre expert, amb el Víctor Gutiérrez. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia.
Com ha anat aquest mes?
Bueno, ha sigut un març interessant,
sí.
Ho deixem així. Sí, bueno, part que em va fer il·lusió, fa una setmana i mitja, més o menys, es va estrenar Dune, ja tenia moltes ganes de la part 2 de Dune, així que guai.
Molt bé.
La part bona de març.
Bé. I que queda poquet per Setmana Santa, també, no?
Amb les guàrdies, poca Setmana Santa tindré.
Bueno, mirarem la part positiva. Moment en què la gent, doncs, sí que surt, o fins i tot s'agafa vacances, i moment també de jugar, no?, de trobar aquell moment per poder passar l'estona en família. I avui
correcte.
Ens vindrà al pèl la teva secció.
Doncs sí, doncs mira, avui pensava que no tindria res a veure amb Setmana Santa, però em sembla que igual sí que té una miqueta a veure amb Setmana Santa el que porto avui. Avui porto només un joc,
sí,
però porto una miniguia d'etiqueta a l'hora de jugar amb altra gent.
Interessant.
Llavors, si et sembla bé, començo amb el joc, que és el més llarg,
Vinga.
I la guia ho deixem cap al final.
Vinga, com es diu?
Molt bé, el joc es diu Clank.
Clank.
Sí, que és el so que fa alguna cosa a caure a terra.
Molt bé.
Aquest joc és el que es denomina un deck building. Ja he parlat d'algun deck building, com per exemple el Living Forest, que havíem de ser uns esperits per curar el bosc i, bueno, havíem de fer una sèrie de coses. Vale, el Clank té el mateix sistema de joc, vale? Tindrem unes cartes i... tindrem unes cartes inicials i amb aquestes cartes anirem millorant la nostra baralla. Vale, l'objectiu és que nosaltres som uns saquejadors de tombes i en aquesta tomba en concret hi ha un drac que no li agrada gaire que estiguem allà. Llavors, haurem de jugar les nostres cartes o haurem d'anar avançant per al que és la mazmorra de forma silenciosa. I com ho farem? Amb les cartes que tindrem a la mà. Tindrem cartes de diversos tipus. Hi haurà cartes de... Per exemple, cartes que ens donaran diners, cartes que ens donaran moviment i cartes que ens donaran atac. Així, a grosso modo. Com funciona? Les cartes tenen... Començaré descrivint la carta.
Sí.
Les cartes tenen una sèrie d'icones. Per exemple, les icones que hi ha a l'esquerra, a la part de dalt a l'esquerra, són les coses que et donen. El que hi ha a la caixa de text és l'efecte que farà la carta a part de tot el que et doni. I hi haurà unes icones a sota a la dreta que et dirà el preu per comprar aquesta carta del mercat, perquè hi haurà un mercat on podem comprar millors cartes de les que tenim. Vale, comencem un torn normal i corrent. Vale? Jo tinc a la meva mà les meves 5 cartes i les he de jugar totes a la vegada.
I totes a partir d'aquí...
Sí, aquí no et quedes res a la mà. O sigui, és tot el que tens ho tires. Com funciona? Sumarem les icones que tenim. Per exemple, que m'han sortit dues botes, doncs puc avançar dues caselles. Que tinc 4 monedes, doncs poder comprar objectes del mercat per valor de 4 o menys. Que m'ha sortit una carta que té un drac dibuixat a una de les cantonades. Aquí tenim un problema. Primer començarem amb els clancs. Vale? Hi ha una carta que posa clanc. Hi haurà diverses cartes que posa clanc.
Sí.
Per cada carta que posi clanc, agafarem un cub del nostre color i el ficarem dins d'una bossa. Aquesta bossa és el... com d'enfadat està el drac. Vale? Llavors anirem omplint aquesta bossa i hi haurà un moment que sortiran cartes que tenen un drac dibuixat. Què farem en aquest cas? Segons un medidor que hi ha al tauler, ens indica quants cubs haurem de treure. Llavors, això serà quant de mana ens fa el drac. Doncs, per exemple, jo fico la mà des d'aquesta bossa i trec, si jo sóc el jugador vermell, trec dos cubs verds, un cub negre i dos vermells. Això vol dir que el jugador verd s'emportarà dos punts de mal,
sí,
i jo m'emportaré uns altres dos. I els cubs negres són uns genèrics que hi ha, que és no passa res. I faríem un reset dels clancs que hi ha a sobre del tauler. Perquè mentre més soroll facis, més fàcil és que et vingui el drac.
Has de ser silenciós.
Molt silenciós. Vale, llavors, l'objectiu, estem evitant un drac, però també volem agafar les riqueses que hi ha. El tauler es divideix en dues parts. Una part que és la part exterior, que diguéssim que si moríssim a la part exterior del tauler podríem sortir sense cap problema i puntuaríem alguna cosa, però també està la part inferior, que és com que ja ens hem endinsat molt dins d'aquest castell i no podíem sortir. Aquest, si morim, quedem eliminats. L'ideal és endinsar-nos a la part interior, agafar els tresors que tenen més valor d'aquesta part i tornar cap amunt i sortir. Fins aquí sembla fàcil.
Sí, sembla.
Vale. Aquí hi ha el punt de puterio. El primer jugador que surti tindrà un avantatge sobre els altres jugadors. Què vol dir? Que el primer que en sortir es posarà en una de les parts de dalt del castell, les almenes,
sí,
i cada torn anirà a invocar el drac. Cosa que farà que els altres jugadors vagin agafant més mal. Cosa que els obligarà a córrer per haver de sortir del castell, perquè si no moriran dins del laberint.
Clar.
Llavors també aquest joc és una miqueta la gestió de vull agafar aquest tresor, vull comprar aquestes millores o vull sortir relativament ràpid, encara que no hagi agafat el tresor més car, perquè vull ser qui forci la partida a avançar.
Clar. Déu-n'hi-do.
I no té gaire més. La veritat és que és un joc molt lleugeret, és molt fàcil d'entendre, és molt divertit, de fet. És una forma de jugar competitiu, però com és un competitiu bastant aleatori, perquè al final tu saps quines cartes has comprat, però no saps quines et sortiran, ni saps com les podràs gestionar en el seu moment.
Clar.
Doncs et dona aquest punt de no estic jugant a un multisolitario.
Vale.
Tens una miqueta d'interacció amb els altres jugadors, vas dient, imagina que trec això. O és això, no?, de sortir a fora i forçar-los a avançar.
Clar.
No sé, a mi m'agrada molt. De fet, encara que no el tinc, el tinc pendent a la llista de comprar.
És molt maco el que he vist. I com,
sí, és,
i com que hi ha diverses... No són tots iguals.
No, és que hi ha el Meeple, que és la personeta de fusta, que sí que és veritat que cadascun representa com que una classe d'explorador. Tenim el mago, tenim el pícaro, el soldado, sembla que tenim un bàrbaro... I està curiós de que sí que els hagin donat una identitat, que realment no té res a veure amb el que fa després. O sigui, són tots iguals, però està guai.
I també hi ha com ampliacions, no?, que deies abans.
Sí, però de moment, de fet, això és una de les normes que explicaré després. Les ampliacions, això quan ja portem un temps. Perquè si tu així de primeres et compres el joc, compres l'ampliació, i et compres tot i dius, el joc no m'agrada, és una merda, pues, t'acabes de gastar pues, 60-100 euros a una cosa que no t'està agradant.
Clar.
Però sí, Clank és un joc que entra molt bé. A gairebé tothom amb què he jugat li ha entrat molt bé I és un bon joc per iniciar-se. És lleugeret a nivell de regles i es juga ràpid. Són uns 40 minuts, més o menys.
I edats? Sí,
també depèn de l'edat. Són a partir de 12, però és el que dic sempre. Amb 8 el poden jugar.
No, és molt relatiu.
No és un joc... Sí. Sí, sí, i no és un joc que tingui molta complexitat. De fet, té poc text, és gairebé tot icones, i el text que té pues, és bastant autoexplicatiu. I si no, sempre hi haurà algú que et digui sí, això és així, o això és cap allà.
Vale. De fet, he vist que hi ha tutorials també, no?
Sí, ui, els que vulguis. Clank és un joc que ja porta molt de temps a la comunitat i és un joc real bastant estimat. Trobaràs un munt de youtubers que et faran tutorials i si hi ha algun que no t'agrada, doncs segurament tindràs 4 més que ho faran d'una forma que tu t'entri bé. Uh-huh. És molt popular.
No l'havia sentit mai. Bueno,
doncs,
també és veritat
ja
que
la meva
experiència com a jugadora és bastant nul·la.
Bueno, poquet a poquet.
M'estàs canviant, tu.
Bueno, és la idea, no? Divulgació.
Clar, no, i fa falta per això, perquè a vegades, i ens havia passat, no, de... O sigui, fins que no jugues a un joc, no t'hi llences, no, a comprar-ho, a experimentar amb altres, perquè et fa com una mica de por.
Sí, és, bueno, és el que dèiem fa... Quan les primeres cunyes, no?, que la gent només coneix el Monopoly.
Sí. I mira que n'hi ha jocs guapíssims.
Sí, però clar, has d'estar... Has d'estar dins del món.
Sí, la veritat és que sí.
Per exemple, si jo agafo i ara et dic hi ha un joc que es diu Hòstia, doncs em diràs vale, pues muy bien, no?
Sí, al pues final sí. És això, necessitem una mica de que ens assessoreu, no?, en aquest aspecte. Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Sí.
Alguna consideració que haguem de tenir més amb aquest joc o no?
Amb el Clank en concret, no. Ara, amb els tips que donaré serà una miqueta per, en general, per jugar en general amb companyia, amb gent, per no ser un imbècil.
Vale, vinga.
Parlant clar.
Molt bé.
Ah, per cert, avui és dia 15, em sembla que ja t'haurà sortit el Cartaventura Versalles. No sé si sortia avui o sortia d'aquí un parell de dies.
Interessant, gràcies. Gràcies.
Que sé que el tenies aquí al radar.
Sí, bueno, de fet, l'altre dia me'n recordava de tu, perquè en una sèrie que estava veient va sortir el Carcassón.
Ah, mira.
Bueno, ja en un llibre també. Ja en un llibre també. Me fa molta gràcia. Dic, ui, si me suena. Si me suena
bé,
i todo.
Ja t'estàs tornant al lado oscuro.
Sí, totalment. Vinga, doncs, aquests tips que ens poden anar bé per jugar.
Sí, a veure, és més etiqueta, ¿vale? No, no són trucos de si fas això guanyaràs. Uh-huh. Primera... norma inamovible de tot això és que les normes són adaptables. És a dir, això que digui ara està bé fer-ho de motu propi, però no és una obligació. O sigui, ningú et dirà és que no estàs fent això. Són coses per agilitzar la convivència, per dir-ho d'alguna manera.
Vale.
Vale. Primera. Bueno, segon, en realitat. Llegeix-te les normes. O sigui, sempre, si portes un joc, has de llegir les normes. Uh-huh. I la persona propietària del joc explica les normes. Uh-huh. Això és a l'ABC. Sembla molt estúpid, però és que realment hi ha molta gent que diu no, ja així comencem a jugar
i ja
aprenem.
No.
¿Cómo te lo explico? A veure, jugar al Catan pots fer-ho així. Però un joc de veritat... jo segueixo com ser, que només tenim dos oients, no?
Som
un pare i mare, pues ja està, no? La gent del Catan encara està plorant.
Ah, és any.
No, però és molt important, o sigui, llegir-se les normes, perquè Sí, no passa res, ja comencem i ja anem veient.
No, mal. Has de fer d'anfitrió.
Sí, no, i a més et trobaràs amb jugadors que et diran ja anem veient, que, perquè s'avorreixen d'escoltar les normes, que aquesta és una altra norma. O sigui, sisplau, si algú t'està explicant les normes...
Escolta.
Atenció, tingues atenció, perquè després estaràs a mitja partida i diràs és que com ho movia el fil?
Ja.
A veure, només tenies una feina que era escoltar com t'ho estava explicant.
Ja. A vegades es fa una mica pesat.
Sí, és pesat, però també pot ser perquè qui t'ho està explicant no t'ho està acabant d'explicar bé.
Vale.
És a dir, això ja entra un tema de...
De la gràcia de cadascun, no?
No, és psicologia. Això ho vaig llegir fa molt de temps. Igual, això agafeu amb pinces, vale?
Sí.
En principi, cada persona té una forma de parlar. Mm. Veuràs que algú et dirà no lo veo bien i una altra persona et dirà no me suena bien.
Vale.
Això són dos tipus de pensar diferents. Llavors, segons el tipus de persona en qui tu estiguis interactuant, li hauràs d'explicar d'una manera o d'una altra, perquè el registre que entén aquesta persona pot variar. Llavors, una explicació no val per tothom. O sigui, ha de ser adaptable als jugadors.
Mm-hmm. Molt bé.
Vale. Segona norma. Bueno, segona, que ja és tercera, sí. Tercera o quarta. No et fiïs mai del temps que posa la caixa.
Au.
O sigui, és mentida. Bueno, de fet, no et fiïs mai del temps ni del número de jugadors que et posi la caixa. Com ja veuràs, moltes vegades jo et dic, posa que és fins a 4, però en realitat això a 4 és infumable.
Clar.
O posa que és de 5, i, o sigui, posa que és de 3, però millor a 5.
Mm-hmm.
O sigui, el número de jugadors el trauràs a partir de l'experiència.
D'acord.
Següent norma, que aquesta la comentava abans amb el Clank. Si estàs començant, no compres expansions. Primer, has d'avaluar si el joc t'està agradant. I això no es fa en una partida. Has de jugar-lo 4 o 5 vegades fins que vegis que dius em sento còmode amb aquest joc, anem a provar una expansió, a veure què tal.
Uh-huh.
Perquè si no, això és com el típic matrimoni, no?, que tenen un fill per intentar arreglar-ho. No funciona així.
Clar. Molt bona, no, no. Molt bona no metàfora la que acabes de fer ara mateix. M'ha quedat claríssim. Això de donar oportunitats a veure si cuela, no.
No, o intentar això, afegir un altre component a veure si s'arregla. No, no.
No. Mal, si no té arregla, és a dir, si no t'acaba d'agradar, no el compris.
Exacte. Molt bé. Molt bé. Què més tenim? Jocs amb llicència. Vale? Anem a parlar, per exemple, de Dune, anem a parlar, per exemple, de El Dia D, anem a parlar... Jocs basats en pel·lícules.
Uh-huh.
No els compris perquè siguin jocs de la pel·lícula o perquè siguin jocs del llibre. O sigui, compra'ls perquè tenen una base sòlida. Perquè a mi em pot agradar molt Dune.
Uh-huh.
De fet, a mi coincideix que m'agrada molt el joc nou de Dune. Però si jo jugo el joc antic de Dune, a mi no m'agrada aquest tipus de joc. Llavors, què el compraré? Perquè és de Dune? No, jo el compraré perquè m'agrada la mecànica del joc.
Uh-huh.
Això és molt important, perquè moltes vegades gent diu Juego de Tronos. No saps quants jocs de Juego de Tronos hi ha, quants jocs de La Casa de Papel hi ha.
Ah, sí?
És absurd. No els compris per la llicència. O sigui, compra'ls si t'agrada la temàtica.
Vale.
Què més tinc? Menjar i beure. Està bé. Deixar els jugadors que mengin i beguin amb els jocs, però molt gran. Si algú tira aigua al joc, és d'etiqueta que s'ofereixi a comprar-te un de nou.
Vale.
I mai tiris menjar a sobre del joc, sobretot si no és teu.
Uh-huh. O sigui, sí, una mica una de... Cosa... De por favor, no? Una mica de por favor.
Sí, hi ha una cosa que em rebenta molt a mi com a propietari de jocs, és que la gent hagi agafat de menjar-se els ganxitos...
Oh, és que m'ho estava veient.
Sí, és que això passa. I m'agafi les cartes amb tot l'oli.
Oh.
Estan enfundades, vale? No passa res. Per això les estic enfundant, perquè sé que hi ha gent així. Però és deferència a la persona que t'està deixant jugar amb el seu joc. O sigui, no et carreguis el material d'un altre, que això enllaça amb una altra de les normes, és no dobleguis les cartes. O sigui, he tingut jugadors que em feien de croupiers amb les cartes.
Ostres!
És molt xulo, vale? És molt espectacular fer el traca-traca-traca-traca aquest. Però, sisplau, fes-ho amb el teu joc. O sigui, no ho facis amb el meu.
Clar, clar, clar. No m'escavis, no em trenquis les cartes.
Sí. Mm-hmm. Em sembla que ens queda poc temps, així que sí, tiraré les últimes. Res de telèfons. O sigui, estàs en un ambient social, estàs en un grup que segurament ha costat bastant que es reuneixi, perquè cadascú, si no té fills, té guàrdies, i qui no té guàrdies ha de portar no sé qui al metge. O sigui, ja que us podeu reunir, deixa l'Instagram.
Molt bé.
O sigui, que això uneix amb el tema de les normes. Han passat més vegades de les que voldria veure que una persona estava explicant les normes i tres dels quatre jugadors estaven mirant el telèfon a l'Instagram, TikToks, Twitter...
Ostres!
I clar, després què ha passat? Com mou el fil?
Clar. Bueno, això ja és una mica respecte, no?
Hi ha gent que no ho acaba d'entendre.
Vale.
I no sé com anem de temps, però em sembla que et tiraré l'última, que és... Digues?
Poquet temps.
Poquet. L'última. Hi ha vegades que el joc és molt llarg, el tornes fa avorrit. Per no fer-lo avorrit, intenta explicar el que estàs fent. Mm-hmm. Doncs ara jugaré aquesta carta que em dona aquesta habilitat i llavors moure la meva fitxa tres caselles cap amunt per poder agafar això, saps? O sigui, narrar una miqueta la història del que estàs fent, perquè així la gent no estigui veient una obra de mímica.
Clar, em sembla molt, molt bona aquesta. Doncs, Víctor, ho deixem per aquí. I fins d'aquí un mes, que vagi molt bé la Setmana Santa, malgrat les guàrdies.
Les guàrdies.
Malgrat les guàrdies, que gaudeixis de la Setmana Santa, i ens retrobem d'aquí un mes.
Molt bé, fins d'aquí un mes. A veure si trobo un foradet per jugar.
I ens ho expliques.
Sí.
Molt bé, doncs una abraçada.
Una abraçada. Looking all around at the people I see, everybody's living the dream. Starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines. I don't want silver, don't want the bronze. I won't play party, I play the fines. Every time I see a shiny thing on a screen.
La música sempre ens ajuda entre col·laborador i col·laborador, entre proposta i proposta, i de quina manera, amb Cory Won i Golden, ens plantarem a 11:45 al darrer flash informatiu d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us oferim un darrer repàs a la informació comarcal dins del Penedès en Xarxa i comencem per explicar-vos que dimarts hi ha ple l'Ajuntament de Torrelles de Foix. La sessió s'ha convocat per les 8 del vespre de demà i es pot seguir en streaming pel canal YouTube de l'Ajuntament. L'ordre del dia inclou la previsió d'apropar-se al conveni de col·laboració per regular l'encomana de gestió destinada a la prestació continuada d'assistència tècnica per part del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en matèria de tecnologies de la informació als ajuntaments de la comarca. També es preveu aprovar l'adhesió al pacte de les alcaldies pel clima i l'energia, així com mocions per un desplegament just i proporcionat dels Mossos d'Esquadra al Penedès i de suport a la pagesia catalana. D'altra banda, Freixenet llança un nou vi escumós premium als mercats d'Alemanya, Àustria i Suïssa. El canvi climàtic i les condicions extremes del temps estan causant una greu sequera que afecta des del 2021 i que, de forma especialment important, aquest 2023 afecta Catalunya i, sobretot, la regió del Penedès. La collita de la Deocava ha disminuït dràsticament i és impossible complir amb la demanda dels consumidors en certs mercats internacionals. A causa d'aquesta situació, limitant i d'alta demanda de Freixenet als mercats d'Alemanya, Àustria i Suïssa, l'empresa s'ha vist obligada a llançar un nou vi escumós alternatiu per suplir la demanda dels consumidors en aquests tres països, mentre no hi hagi suficient producció de raïm a la Deocava. Aquest nou producte per als mercats alemany, austríac i suís es diu Freixenet Premium Sparkling Wine. En aquesta mesura no afecta la resta de mercats com l'espanyol, on els caves Freixenet es continuaran comercialitzant sense canvis. Entra en servei una parada de bus als polígons industrials Domenys 2 i estació de mercaderies de Vilafranca. Des d'aquest dilluns entra en funcionament una parada nova de bus que dona servei als polígons Domenys 2 i a l'estació de mercaderies. Aquesta parada l'efectuen els busos que fan línies de Vilafranca, Santa Margarida dels Monjos, el Vendrell, d'Autocars Penedès, i Vilafranca, Santa Margarida dels Monjos, la Munyà, de Bus Castellví. Des d'avui, tots dos operadors fan parada a la zona industrial sud de Vilafranca amb 15 expedicions d'anada i 15 de tornada de dilluns a divendres i 4 expedicions d'anada i de tornada els dissabtes. Per les anades, la parada es facilitarà a la cruïlla del carrer Macabeu amb l'Avinguda de Tarragona, davant de la benzinera del supermercat Esclat, i per les tornades a la cruïlla de l'Avinguda de Tarragona, carrer de la Font de l'Avellaner, davant de la nau de Cafès Novell. I acabem afegint també una altra informació relativa, en aquest cas, a Sant Jaume dels Domenys, que celebra el Dia Internacional de la Poesia. Tothom pot participar en aquest dia presentant un dibuix, una il·lustració o lettering. Aquest proper 21 de març se celebra el Dia Mundial de la Poesia, que a Catalunya enguany ret homenatge al poeta valencià Vicent Andrés Estellés a motiu del centenari del seu naixement. Per celebrar-ho, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys convida tothom a participar presentant un dibuix, il·lustració o lettering, art de dibuixar lletres per crear paraules o frases, a partir de les sensacions que transmetin a cadascú. El poema M'he estimat molt la vida, d'Estellers. Els treballs s'hauran de presentar en format A4 fins al dia 20 de març i a 4:45 de la tarda presencialment al Centre Cívic de Sant Jaume dels Domenys, en horari de 2:15 del matí fins a 4:45 de la tarda. Per lliurar-los cal trucar al timbre i la bibliotecària els acollirà. Amb el conjunt d'obres artístiques rebudes, el dijous, aquest dijous, de 4 de la tarda a les 7, es farà una exposició al Centre Cívic de Sant Jaume, en què també s'exposaran llibres sobre Vicent Andrés Estellés i d'altres obres poètiques que es podran consultar. A les 6 de la tarda d'aquest dijous es farà també un recital de poesia.
Penedès en Xarxa.
Són 12:05.
Penedès en Xarxa.
Avui feinejarem una estoneta a la cuina i aprendrem receptes i plats que sempre són interessants i pràctics i ràpids amb la nostra xef, la Gemma Riera. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Què ens proposes avui?
Doncs avui xató.
Com no podia ser d'altra manera?
Clar, venim de la festa del xató, doncs avui xató, perquè si ens han vingut moltes ganes de fer-ne i de menjar-ne, que segurament sí, doncs així ja teniu la recepta. I després unes quantes sorpreses, perquè avui porto plats amb escarola, però que no són la típica amanida. Sempre que pensem en escarola, pensem en el xató o pensem en una amanida, però avui us donaré unes idees per poder gaudir-la, doncs, des d'una altra cocció.
Serà molt pràctic perquè fa setmanes que hi ha escaroles xulíssimes.
Sí.
I clar, si no surts de l'amanida o de xató, a mi se m'acaben aquí les idees.
Doncs avui a veure si us agrada, perquè avui em porto unes quantes, d'idees així més noves.
Comencem amb la salsa, amb el xató.
Sí, comencem amb la salsa. Jo porto la salsa que faig jo, Aquí a Vilafranca se li posen galetes.
La galeta Maria.
La galeta Maria. Jo no li poso, més que res perquè és una salsa que està lliure de gluten, no? Aquesta que faig jo, i ens serveix perquè ho pot menjar tothom. També cada cop n'hi ha més, no només intolerants, sinó gent que té sensibilitat al gluten. I bueno, jo per això vaig començar a fer aquesta recepta, que és una mica adaptada, però que s'assembla molt, L'únic que no hi fiquem, la galeta.
Explica.
Jo fico 4 tomàquets, 2 nyores, una cabeça d'alls, 50 grams d'ametlles aproximadament i 50 d'avellanes, tot i que també he innovat amb els fruits secs, i de vegades si no he tingut avellanes o no he tingut ametlles he ficat una altra cosa i també queda molt bé. Queda
una altra cosa
bé.
Com què?
Mira, l'altre dia mateix no tenia ni una cosa ni l'altra i ho vaig fer amb pipes de girassol i amb pipes de carbassa, i em va quedar superbo. Vull dir que podeu anar innovant, una mica de bitxo, pebre vermell dolç, sal, pebre, lo típic, oli d'oliva i vinagre de xerès. I poso al forn els tomàquets amb els alls, tota la cabeça sencera, i els alls i el tomàquet també sencer, fins que ho tinc escalivat. Pelo els tomàquets, els poso dintre del pot del Turmix, els alls també, apreto la cabeça perquè surti tota la polpa de l'all, i després ja també remullo les nyores, però si us ho voleu estalviar podeu comprar la pasta de nyora, que és molt més pràctic, només cal posar-ne una culleradeta, després ja anireu rectificant, perquè sempre s'ha de rectificar una mica, perquè els tomàquets mai no són iguals. Jo ho faig amb tomacó, que és més dolcet, i ja no he de rectificar tant, però si ho feu amb tomàquet, ara l'època de tomàquets no és. Llavors,
dolços no són.
Depèn del tomàquet que posem, hem d'anar rectificant una mica de tot, ho ficaríem tot, els fruits secs també pelats, l'oli, la sal, el pebre, el nostre gust, i triturem. I és tan fàcil com això. Ja teniu la salsa feta. Ja us he dit, heu de rectificar. Si ho voleu una mica més dolç, de vegades va bé posar-hi una miqueta de sucre, perquè en aquests tomàquets tan àcids que hi ha ara, o ho podeu també solventar amb una miqueta de pebre dolç, amb una miqueta més, no? Això ja s'ha d'anar rectificant.
Anar provant i anar buscant el punt.
Si la voleu més clareta, hi podeu afegir una miqueta d'aigua. Si no us agrada el gust tan fort de l'oli d'oliva, podeu barrejar o fer-ho amb oli d'oliva suau. Vull dir que això ja ve al gust de cadascú. Jo no barrejo, però...
Quan aguanta aquesta salsa? Mira, en podem fer de més?
Sí, en podem fer de més, però jo no la tinc més de 3 dies, 4 dies. Jo ja sabeu que a partir del quart dia ja no m'agrada. Què podeu fer? Congelar-la. Si en feu molta, us en sobra, congeleu la meitat. Més val congelar que haver-ho de llançar. I ho podeu tornar a recuperar un altre dia. Si se us deslliga, perquè pot ser que se us deslligui, torneu a triturar un cop descongelada.
Afegim oli o no cal?
No cal, de moment. Si se us lliga ja no cal afegir res, perquè ja ho té tot. Però això, més val que ho congeleu. Sí, totalment.
I ara anem a descobrir maneres diferents de menjar escarola que no sigui amb amanida, acompanyant aquesta salsa de xató, que també.
Que també. Perquè en totes aquestes receptes també hi ficarem alguna pinzellada del xató. El primer que farem serà una truita d'escarola. Aquesta truita jo la faig molt a casa. Per què? Perquè de vegades ens queden aquelles fulles de fora molt verdes. Jo les poso igual a l'amanida, perquè són les que més m'agraden. Però tendim, no?, a escapçar totes aquestes fulles verdes, i no, aquestes fulles verdes, és el que sempre us dic, és com el tronc del bròcoli, també l'espagat, no? Coi, aprofita'l, no?
Com ho fem?
I jo faig servir això. El que faig és agafar una ceba, tallo la ceba així petitona i la sofregeixo amb una miqueta d'oli. Un cop la tinc sofregida i tiro l'escarola. I el que vull és que perdi aquella fortor de crua, però tampoc vull que em quedi molt cuita. Llavors la deixo també una mica cruixent, que es noti l'escarola. Si no us agrada, la podeu coure més, eh? Jo ho faig a la meva manera, però ja sabeu que cadascú ho ha d'adaptar a la seva família. Llavors, li fico sal, li fico pebre i ho barrejo amb els ous, amb 4 ous, i faig la truita normal. La lligo normal, com si fos una truita de patata. Podríeu ficar-hi també una miqueta d'all, si us agrada. Jo la faig amb ceba, però podríeu ficar-li una mica d'all. I després, aquesta truita la podem acompanyar amb una miqueta de salsa xató i unes mongetes saltejades. I, escolta, tenim un plat molt complet. Això amb alguna amanida crua, doncs
estaria solucionat.
La mar de bé.
I també fas crema d'escarola?
Sí.
Això ens ho has d'explicar.
Sí, a més, tant l'escarola com els enciams i tot això són molt relaxants cuits. I llavors això seria una crema que seria ideal doncs, per sopar, no? Per sopar seria...
Per baixar revolucions.
Exacte. I així ja tothom se'n va a dormir ben d'hora, tu. Necessitarem escarola. Podem fer servir escarola... tota l'escarola, podem fer servir també totes aquestes parts verdes, eh? Patata, ceba tendra, o ceba, o calçots. Això podem innovar, eh? Sal, oli, pebre negre, una miqueta de formatge, jo poso feta, perquè m'agrada molt aquesta combinació, i bacallà. I llavors faríem, netejaríem l'escarola, o ja la tenim neta, jo el que faig és, quan tinc l'escarola tota sencera, la netejo tota. La centrifugo bé, la guardo amb uns tàpers, amb una miqueta de paper, i així no et fa mandra ni cuinar-la ni menjar-la amb l'amanida.
Clar, t'ho poses fàcil.
Si la tens allà per netejar...
Allà es va quedant.
Allà es va quedant l'escarola.
Sí, fa mandra.
I al final, quan la vas a buscar, ja li has de dir adéu a l'escarola.
I tant.
Doncs si ja la neteges, només arribes del mercat, pam, neta, i ja la pots anar fent servir. Doncs això, agafaríem aquesta escarola, la netejaríem, pelaríem la patata, la ceba, i ho tallaríem a trossos. Primer sofregim una mica la ceba, tirem la patata, tirem l'escarola, i ho cobrim amb aigua. Pot ser aigua o pot ser el brou de bullir verdures, eh? El que vosaltres vulgueu. Amb aigua queda molt bé. És com la faig jo. Que cobreixi, li fiquem una miqueta de sal, ho deixem bullir, triturem, queda molt fi, ja veureu que no cal ni passar-la pel
minipímer.
Colador.
Ah, colador.
Vull dir que... I a l'hora de servir, si per exemple la féssim freda, que ara, si ve el bon temps, doncs ens agradarà potser freda, li ficaríem aquest formatge feta. I si la fem calenta, just en el moment de servir, i tirem uns deuets de bacallà en cru, només que es facin amb aquella
escalfor
de la crema. També, si tenim una mica de salsa de xató, li podem ficar unes gotetes. Això també li donarà un toc. I, per exemple, unes avellanes torrades i trencades, aquí també hi quedaria molt bé. Qui diu avellanes diu un altre tipus de fruit sec, eh? L'avellana aquí és ideal, però podria ser qualsevol altra. Vull dir que ja ho veus.
No ho hagués dit mai, eh? Que faria crema d'escarola.
Sí, doncs ja veuràs que demà la faràs.
I també fas sopa d'escarola.
Mira, la sopa aquesta... És...
Ara encara al·lucino més que amb la crema.
Sí, aquesta la faig molt, molt a l'hivern. Molt. Perquè es fa amb brou de pollastre, és molt reconstituent, i també la podríeu triturar, eh? Però jo no la trituro. Necessitem escarola, necessitem un litre, bueno, aproximadament, eh? Ja sabeu que jo... de brou de pollastre, alls, jo fico un parell d'alls, perquè tampoc no m'agrada que tingui massa gust, pernil, a daus, sal i oli d'oliva. I també hi quedaria bé una mica d'ou bullit, si li voleu posar la proteïna, eh? Però la base seria sense. Doncs netegem l'escarola i la tallem així ben menuda, ben menuda. La podeu tallar amb unes tisores, eh? Si no us va bé de tallar amb ganivet. En una cassola posem a coure l'escarola amb el brou de pollastre i deixem que vagi fent xup-xup. Amb una paella hi fiquem l'all laminat a escalfar amb una mica d'oli d'oliva. I quan ja tenim l'all una mica cuit, no acabat de coure, no acabat d'enrossir, perquè si no se'ns cremaria. Quan comença a enrossir-se...
A canviar el color.
Llavors hi fiquem el pernil i li donem unes voltetes. Aquest oli anirà a dintre de la sopa. I ja ho tindríem. Només caldria rectificar de sal, si fa falta, i en el cas de que hi vulguem ficar l'ou, doncs tindre els ous bullits i tallar-los a trossets en el bol.
Estic al·lucinant.
Sí, tot això amb escarola, eh? Aquesta sopa també, per la nit, doncs, perfecte, ens ve molt bé, perquè és un plat molt complet, a més és relaxant, també com la crema, jo crec que... molt bé, vaja. És per aprofitar-ho.
Ara que deies que hi podíem afegir ou bullit, si volíem, també fas uns ous remenats amb escarola.
Uns ous remenats. Sí, uns ous remenats.
Vaig de sorpresa en sorpresa avui.
Amb escarola, all, espàrrecs, ara que ja començaran, bueno, falta una mica, però ja estan al caure.
Ja sé de gent que n'ha collit aquí al Penedès,
sí?
Eh?
Bueno, sí, clar, sí, és sí. Que amb aquestes temperatures... Pot ser, i tant.
En llocs humits ja se n'han collit.
Doncs mira, ja podem començar la collita.
La búsqueda.
Xampinyons, ceba i ous. Per exemple, jo per 4 persones doncs, em poso 5 o més, eh? Vull dir, això a gust de cadascú. En primer lloc, escalfem una mica d'oli en una paella i fiquem l'all laminat perquè ens doni aquest gust d'all. No?
M'estic fixant que avui a tots els plats hi ha all.
Sí, bueno, sí.
Sí, a la sí. Crema també n'hi havia,
no? A la crema també?
O a la sopa?
A la crema
o a la sopa?
A la sopa.
Potser la crema no.
No, a la crema no ho sé. Em sembla que no, però bueno...
Podria.
A veure, això és com els meus fills, que de vegades em diuen no posis all o no posis ceba, i els dic, mira, aquí es cuina amb all i es cuina amb ceba, perquè és el que...
Dóna alegria.
És el que dóna gust, no?
Sí, sí.
Doncs aquí igual. També, què us anava a dir? En lloc d'all, aquí també hi podríeu ficar alls tendres, per exemple. Doncs això, tant si li posem all com alls tendres, saltegem una miqueta això, i afegim els espàrrecs. Que és el que tarda més, no? Més que l'all, més que... Llavors,
seguidament... Els trenquem a trossos.
Els trenquem a trossets per no agafar la fibra. I llavors hi fiquem la ceba. I per últim, els xampinyons. Ho saltegem tot i, al final de tot, l'escarola. També podem aprofitar la part aquesta més verda, per fer això. Ho deixem uns 5 minutets aproximadament.
Remenant o no cal?
Sí, saltejant així ràpid, allò a foc viu, i al final afegim l'ou. A mi no m'agrada posar-hi nates. Els ous remenats normalment se li posa nata, jo no li poso nata.
Soc del teu club.
Ni
crema, ni nata.
Res, només l'ou. I el deixeu coure al vostre gust. Hi ha gent que li agrada molt cru... Hi ha gent que li agrada molt cuit, al vostre gust, clar. Cremós és més...
És més
amorós, no?
No?
Però, clar, hi ha molta gent que no li agrada l'ou cru, doncs no passa res, es cou i ja està, perquè al final ho hem de gaudir i ja està. Aquí també, què li quedaria bé aquí? Unes gotes de salsa xató... li quedarien superbé en aquests ous remenats.
Clar, és que casen amb tot el
que
avui estàs explicant.
Sí, sí, sí. És que el xató aquí acompanya a tots els plats.
Doncs explica'ns una última manera de cuinar escarola de forma diferent.
Doncs, home, és que ara no sabria jo
en
quina
pasta,
triar.
En pasta? M'havies dit que també en feies amb pasta, potser?
Sí, però bueno, és només la pasta és només fer una maionesa de xató. Però bueno...
No, un altre plat, més laboriós.
Doncs mira, a mi m'agrada molt aquesta manera d'escarola amb carxofes.
Vinga.
Val? Per què m'agrada? Perquè canvia una miqueta els elements del xató, val? És una amanida, però amb xató, però canvia una miqueta tot. Necessitem escarola, carxofes, un grapat d'avellanes torrades, seran per xafar-les, arengades de la costa, oli verge, salsa xató i sal i pebre negre. Per començar, el que farem és desespinar l'arengada i deixar-la amb aigua, perquè es dessali una mica. Això és el primer que farem, perquè es tracta doncs, de fer-la servir al final de la recepta. Inclús, si no us agrada que tingui aquest punt salat, ho podeu fer amb més antelació, això de ficar-ho amb aigua.
Com el bacallà, no?
Com el bacallà. Val? Llavors, el segon que farem serà coure les carxofes. Les netejarem i les courem amb... A veure, la recepta original és amb confitades amb oli, però clar, jo això ho he descartat totalment amb el preu que està l'oli. I llavors el que he fet és bullir-les, Les bullim, que també són molt bones.
Toca adaptar-se, no?
Toca adaptar-se. Si no les voleu bullides i prou, doncs les podeu saltejar una miqueta abans de ficar-les a l'amanida, però bullides queden molt, molt bones. Les bullim amb aigua, on hi fiquem una branqueta de julivert pel tema dels antioxidants. El julivert és molt antioxidant i fa que les carxofes no es posin fosques. I a part no li canvia el gust de la carxofa, com és el cas de la llimona, que de vegades li canvia el gust i ja no és aquell gust de carxofa. Llavors jo ho faig sempre amb julivert. Llavors posarem en un plat la base d'escarola, posarem les arengades talladetes a trossets, les avellanes torrades i ben aixafades, que ens quedin trossets que anem trobant al cruixent, i després posarem els talls de carxofa, que ja us he dit, les podeu saltejar o no. Acabarem amb el xató i després dir-vos que amb les restes de carxofes, que de vegades les llancem i doncs que podeu fer una infusió. La infusió de carxofa és molt bona.
Segur? De gust?
Sí, home, de gust,
de gust
no, però
no.
Jo...
és molt decorativa, no?
M'he pres infusions molt dolentes,
Així, vull dir comparada que, amb la d'escarxofa, està prou bé.
Comparada amb la d'escarxofa, està molt bé. O inclús podeu fer-ne un caldet que podeu mullar arrossos, cremes... Vull dir, podeu aprofitar totes aquestes propietats depuratives de la carxofa fent aquesta infusió i utilitzant-la en els vostres plats. Si faig un fricandó, si faig, no sé, no?, unes patates estofades, el que sigui que faig. Vaja.
Una última pregunta, un dubte que m'ha sorgit ara. Deies, l'escarola, quan arribo de mercat, la rento, la centrifugo i amb bons tàpers, amb una mica de paper de cuina, a la nevera. Quants dies aguanta en aquestes condicions?
En aquestes condicions, clar, pot aguantar una mica més, però ja et dic...
Seguim la regla
sí,
dels
seguim
3
la
regla
dies,
4?
De... Sí, sí, sí. Sempre, com a molt, 5. Si no, fora. Vull dir, a més, és que ho gastes abans, Si ho tens fet, si ho tens cuit o ho tens preparat, ho gastes abans. És que no arribes als 5 dies, perquè no et fa mandra. El problema és tenir-ho en cru o tenir-ho brut a la nevera, els enciams, que de vegades dius, bueno, no tinc temps. Bueno,
per demà i demà. Avui tampoc, passat demà.
Exacte, però és que no tindràs temps, perquè si no tens temps al cap de setmana, durant la setmana, tampoc. Bueno, almenys és el que em passa a mi,
Sí, sí, sí. Per tant, ho tenim ja tot net i a punt de solfa.
Sí, i ja no arribareu als 5 dies, segur.
Fantàstic. Gràcies, Gemma. M'ha agradat molt aquesta manera de treure-li rèdit a l'escarola.
Sí, i sobretot aprofiteu les parts verdes. No ho llenceu, no ho llenceu, perquè és el que té més vitamines de l'escarola, vaja. Ens agrada molt el
cor.
El cor blanquet, i sí, és veritat, és més,
és
més amorós, però on estan els nutrients és a la part verda, eh? Vull dir que no la llenceu, no la llenceu, que l'heu pagat, també.
Sí, i ara amb totes aquestes idees li traurem suc, li traurem partit.
Exacte.
Gràcies, Gemma, i que tinguis bona setmana.
Igualment, gràcies. Now I can't get off my high horse. No, I can't let you. You are the one who, you are the one who makes me feel so
amb aquesta veu tan i tan fantàstica, la de Mònica Green, posarem final aquest dilluns al Penedès en Xarxa. Es titula Somebody's Elsie's Guy i així ens acomiadem, posem punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio que encetàvem a les 9:06 i que acaben ara. Demà més, nova ració de Magazine. Que vagi bé. Sun.